Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte amb una edició de butxaca, podríem dir. Tenim menys temps, a la una del migdia i 10 minuts tenim futbol, tenim tiempo de juego, hi ha un emocionant Atlético de Madrid a la vez, per tant, ens quedarem sense 10 minuts de programació, però bé, els intentarem aprofitar aquests 30 i escaig minuts que tenim, doncs, el màxim possible, en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Del Germán González del Mundo. Bona tarda, Germán.
Bona tarda.
Del Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I la María Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda.
I el convidat que ens acompanya aquest dissabte al Conversa és el senyor Eugeni Gay. Senyor Gay, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Advocat, va ser degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i del 2001 fins al 2012, si no m'equivoco, magistrat del Tribunal Constitucional i també vicepresident d'aquesta institució. Tot
exacte,
correcte?
Tot correcte.
Doncs vinga. Escolti una cosa, esteu en una setmana que jo diria que és una setmana molt important per vostè, 40 anys de la Carta Magna, 40 anys de la Constitució i quasi com passa sempre, amb l'etern debat sobre la taula de si s'ha de reformar o no s'ha de reformar aquesta Constitució, aquesta Carta Magna. Senyor Gay, s'ha de reformar, però suposo que els que la volen reformar també ens haurien de dir per què la volen reformar i quins articles s'haurien de tocar o rellegir.
Home, ara estem a la celebració, no? Estem al 40 aniversari i crec que és bo que celebrem una fita com aquesta perquè vam passar d'un estat dictatorial a un estat democràtic que no estava previst amb la llei de successions i que va ser fruit realment de la voluntat de totes les forces polítiques, absolutament de totes, sense excepció, que primer van doncs, fer-ho a través d'aquell cicle de conferències que es va fer precisament al Col·legi d'Advocats de Barcelona sobre les terceres vies i a través dels pactes de la Moncloa. I allà es va decidir doncs, de fer una Constitució i no de seguir aquelles lleis de reforma que es proposaven. Aquesta Constitució, per tant, és fruit del consens i el consens està fet a base de l'aportació de tots, de les seves idees, dels seus programes i després de la cessió de tots ells d'allò que era inassumible per als altres, buscant realment el consens. És la darrera de les Constitucions postbèl·liques. Després de la Segona Guerra Mundial, va dir, canvia absolutament i avui celebrem també el 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i aquesta Declaració dels Drets Humans, el seu article, són declaració, no són articles de dret d'obligat compliment, però són recomanacions i en el seu article 28 diu que s'ha de crear una societat que respongui a la Declaració de Drets Humans. I què és la Declaració de Drets Humans? Doncs el nucli de les constitucions postbèl·liques de l'Europa Occidental. I què vol dir això? Doncs que hem incorporat en aquelles declaracions i aquelles constitucions de començaments del segle XIX, de mitjans del XIX i del XX, els drets humans com a fonament de la convivència, és a dir, basats en la dignitat. I la nostra Constitució està recollit al capítol primer del títol primer, però té un frontispici que és l'article 10, que diu que en ella es fonamenta l'ordre i la pau social en els drets fonamentals proclamats a la Declaració Universal i en totes aquelles altres declaracions de drets humans ratificades per l'Estat, que entren a formar part del dret espanyol en el seu ordenament, no com els tractats internacionals de navegació o els tractats, sinó com a part integrant de l'ordenament jurídic. I per tant, crec que és un moment de satisfacció. Que s'ha de reformar? Sí. Totes les constitucions s'han d'anar reformant. Aquesta ja té 40 anys. Crec que les reformes que han tingut han estat puntuals. Però més que reformar-la, que jo sempre sóc partidari de totes les aportacions que es puguin fer en el món del dret, perquè és dinàmic, el que s'ha de fer és desenvolupar del tot. Hi ha hagut lleis orgàniques, com per exemple la de la llibertat de premsa, va dir que s'han fet molt tard. No? Va dir, és fonamental que primer la desenvolupem, va dir, ens exigim entre tots el seu compliment i allà el més important és la divisió de poders sobre la que es basen sempre totes les constitucions democràtiques, i això és una cosa que hem de ser molt curosos, que l'hem de vigilar i a la que ens hem d'obligar tots.
La Constitució, 40 anys, és prou coneguda per la societat espanyola en general, la Constitució. Jo dic bàsicament, i perdona que personalitzi, pel meu fill. Jo l'altre dia li preguntava, que té 17 anys, vosaltres a l'institut que aneu, us han explicat la Constitució, llegiu la Constitució, l'heu estudiada? Em va dir, no, pare. Dic, escolta, molt malament, doncs no.
Sí. Doncs jo em puc adherir en aquesta observació que vostè fa, però no amb els fills, amb els nets.
Escolti, doncs amb els nets.
Perquè sóc molt més gran.
S'hauria d'incloure dins
realment
de la...
realment no l'han estudiada, no l'estudien, i és un cas estranyíssim. Aquests dies he estat parlant, vaig dir, amb dos juristes amics, un francès i un altre nord-americà, i els dos quedaven absolutament estranyats de que els estudiants de batxillerat no coneguessin la seva Constitució. En aquests països seria impensable, no? Vull dir, estic convençut de que aquesta és una de les carències de la formació dels nostres ciutadans. La Constitució s'ha convertit en ciutadans. Abans no érem ciutadans. Ciutadà és el que està en plenitud dels seus drets i té la llibertat absoluta. Vull dir, el ciutadà és el que decideix qui mana. El súbdit no. El ciutadà és el que ho decideix. I la ciutadania no s'arriba a tenir a tota Espanya i a tota la península i a tots els seus regnes, a totes les seves regions, a totes les seves nacionalitats, fins al dia de Sant Josep de l'any 1812, en el que vam passar de ser súbdits a ser ciutadans, i en el que el sobirà va passar de ser sobirà a ser rei constitucional. Què vol dir? Sotmès a la Constitució. Aquest és el gran canvi que es va produir a començaments del segle XIX al nostre país. Malauradament, aquella Constitució doncs no va reeixir amb el temps, al final va ser suspesa, i la resta de constitucions que hem anat tenint al llarg del segle XIX i del segle XX, o de textos fonamentals, doncs han estat imposats per una part a les altres parts. Aquí van ser totes les parts les que van decidir, per això han tingut el moment de més prosperitat, més llibertat, vull dir, de la història probablement de sempre.
Molt bé, obrim micròfons a la resta de companys de taula. Maria Jesús, Salvador i Germán, vinga.
Abans parlava de la separació de poders i ara hi ha una campanya molt, molt forta, molt contundent del món independentista en contra de la justícia espanyola, que es diu que està, bueno, venen a dir que és quasi corrupta i prevaricadora perquè està al servei del govern espanyol. Vostè què pensa d'això? O sigui, que quan diuen aquestes coses de que la justícia espanyola no és objectiva, no és plural, què pensa?
Home, jo, clar, és una apreciació, no? Vull dir, i contra les apreciacions difícilment pots argumentar, no? Perquè cadascú té l'apreciació que té. L'únic que puc dir és que la justícia espanyola és enormement, vull dir, utilitzada per als ciutadans, i a ella acudeixen doncs, milions de ciutadans al cap de l'any. La justícia espanyola doncs, és la justícia que s'imparteix a tot el territori. Em refereixo que s'estan referint també a la justícia que s'imparteix aquí a Catalunya, perquè hi ha tres poders. Un poder que és el legislatiu, del que forma part el Parlament, el Senat i els poders legislatius en les seves competències a les comunitats autònomes. Hi ha un poder executiu que és el president del govern i el seu govern i el president de la comunitat autònoma i els seus consells, amb el que són atribucions del govern central i en el que són atribucions dels governs autonòmics, que no són les mateixes. El govern central no pot fer segons quines coses en els governs autonòmics i els governs autonòmics no poden fer segons quines coses en el govern central i no poden impedir les competències d'una altra comunitat. I per tant, és així, i el poder judicial, que és un poder que està centralitzat en aquests moments.
Germán i Salvador, vinga.
Sí, jo, arrel del que deia la Maria Jesús, es planteja aquí en els propers mesos, quan apareixi, quan es conegui la sentència del Suprem sobre els líders sobiranistes que actualment estan presos i que seran jutjats, amb què una pròpia administració de l'Estat, com és la Generalitat, no accepti aquesta sentència i, per tant, un dels poders de l'Estat qüestioni un altre. Doncs una mica, no sé si pot acabar en una implosió o en un desvirtuament d'un tipus del poder que el ciutadà contemplarà amb una certa estupefacció.
Sí, miri, es pot viure de moltes maneres, no? Però conviure únicament es pot fer d'una manera, que és a través del respecte de les normes de convivència. I les normes de convivència no les puc impulsar jo, ni les pot impulsar vostè, ni les pot impulsar, bé, dir, ningú. Les normes de convivència estan a la Constitució, fetes per el conjunt dels ciutadans, bé, dir, representats en totes les forces polítiques de l'Estat. I aquestes normes de convivència són d'obligat compliment per tothom. I aquestes pròpies normes de convivència, desenvolupades, preveuen el que passa o el que pot passar, doncs, quan una persona comet una infracció o se salta una norma de convivència. Vull dir, hi ha aspectes que són veritablement alarmants, per exemple, en tot el que és violència domèstica, aquesta barbaritat, però vull dir, l'Estat ha de respondre a això, ha de respondre prevenint i ha de respondre castigant. Vull dir, i amb totes les coses de la vida és exactament igual. Els pares estan obligats a mantenir els fills, els fills estan obligats a mantenir els pares quan aquests són grans. Vull dir, sabem el que li pot passar amb un pare per no atendre els fills i amb un fill per no assistir als pares. És a dir, les normes de convivència són polítiques, són socials, són financeres, són administratives. El que no pot fer de cap de les maneres l'Estat és, bé dir, obligar a que tothom sigui exactament igual en tot. I per això, doncs, està la justícia, i la justícia ha de temperar la llei, l'ha de ponderar, però sempre l'ha d'aplicar, sempre l'ha d'aplicar, però ponderant-la. No. I en aquest sentit, els tribunals, doncs, van canviant de vegades. Un exemple claríssim el tenim amb aquesta sentència del Tribunal Suprem de les hipoteques, no? La sentència aquesta, ferma, canvia la doctrina que tenia el tribunal. I després, el propi tribunal, més endavant, rectifica, al cap d'una setmana i mitja, aquesta doctrina. Això quiebra un dels principis fonamentals de l'Estat de Dret, el principi de seguretat jurídica, article 9 de la Constitució. Per què? Perquè els ciutadans es fien del que diu la justícia per saber què s'hi pot passar. I clar, si a tu et diuen sempre una cosa, després te la canvien, han de justificar per què te la canvien. Però un cop te l'han canviat, l'han canviada. La seguretat jurídica, el respecte als drets fonamentals i el respecte a totes les persones, totes, sense exclusió, va dir, i amb la certesa de que ningú té la raó exclusiva, podem conviure.
I amb una sentència com aquesta que vostè comentava, la credibilitat d'un tribunal com el Suprem queda qüestionada davant de la ciutadania?
Afortunadament, no. Queda qüestionada aquesta actuació, va dir, desencertada i fora de mida, des del meu particular punt de vista. Però la credibilitat del Tribunal Suprem, de cap de les maneres, el Tribunal Suprem està fent una funció extraordinària en el país, i els milers de jutges que hi ha en aquest país, doncs, estan fent una feina diària absolutament extraordinària, però absolutament extraordinària.
Salvador, ara sí.
Sí, jo voldria retornar una mica a la qüestió, tot i que després, si teniu oportunitat, parlarem de la sentència del Suprem. Vostès van fer una sentència de l'Estatut de Catalunya que alguns han indicat que és a l'inici del procés. Per tant, aquesta és una qüestió que aquí es planteja. Jo, que a mi m'agrada molt la història, recordo que es va aprovar pel govern en aquell moment de l'OCDE, de Leopoldo Calvo Sotelo, conjuntament amb el Partit Socialista la famosa LOAPA, la Ley Orgánica de Harmonització del Procés Autonòmic, de la qual van ser declarats 14 dels 38 inconstitucionals. És a dir, era una sentència que definia molt bé un estat de la Constitució assimilable a un estat federal, en el que un no està per damunt dels altres, sinó que cada un té els seus àmbits d'actuació. Tenint aquestes dues referències d'un tribunal que en aquell moment molts mitjans deien que era proautonòmic, que atemptava contra l'Estat, l'any 81, i aquesta sentència de 2012, que en alguns han fet d'això l'inici del procés, sentència del 2010, què hem tingut? Què ha canviat el Tribunal Constitucional o és una apreciació interessada sobre la sentència que es va fer el Tribunal Constitucional el 2010?
Home, miri, les sentències del Tribunal Constitucional sempre són sentències d'una gran repercussió en el país, però el procés, jo li puc assegurar que no comença amb la sentència del Tribunal Constitucional del 2010. El que estava passant és que el Tribunal Constitucional va rebre a través d'un editorial conjunt de tota la premsa catalana, abans de que es posés la Constitució, què passaria si la Constitució, si el Tribunal Constitucional no ratificava en totes les seves parts
l'Estatut ratificat.
Sí, bueno, aleshores hagués estat millor que l'haguessin jutjat ells, no? Però estava sotmès al criteri d'un tribunal. Aquest tribunal va declarar inconstitucionals 14 articles del 224, compari amb la LOAPA, que diu que va anul·lar 14 de 35, aquí vam anul·lar 14 de 224, les disposicions transitòries.
Que són molts articles, també, de 200
són molts, de les quals 7 articles estan afectats per una qüestió, que és el qüestionament de l'organització de la justícia a Espanya. No es pot canviar l'organització de la justícia des d'un estatut autonòmic, sinó que ho va fer la Llei Orgànica del Poder Judicial. I vam dir, és inconstitucional en tant en quant no es reformi el d'això. Si es reformés, seria perfectament constitucional. No s'ha fet, ni ningú ho ha reivindicat. I allà donàvem la sortida. Dèiem, a no ser que sigui així. Bueno, aquests 7 articles, ha desaparegut únicament alguna paraula d'ells que fa referència a això, però la resta de l'article està viu. I els altres 7 articles, un d'ells, no el va recórrer ni el Partit Popular ni el Defensor del Pueblo. El va declarar inconstitucional el Tribunal Constitucional. I era
d'ofici.
D'ofici, sí, perquè ho podia fer en virtut de l'article 29 de la seva Llei Orgànica, extendre sobretot allò sobre la totalitat. I es deia que el debat parlamentari del Parlament de Catalunya podia quedar interromput per una decisió del Consell de Garanties Estatutàries. Això no passa a cap país democràtic. A cap país democràtic. Si ho haguessin passat, vull dir, evidentment, ni la llei del referèndum ni les lleis del 6 i 7
de setembre
haurien pogut tirar endavant perquè el Consell de Garanties Estatutàries va dir que el que estaven fent era inconstitucional i no ho podien fer.
Sí, perquè demanaven que era vinculant i vostès van dir que no podia ser
vinculant. No hi ha. El Consell d'Estat espanyol no pot parar la tramitació d'una llei. El francès tampoc. Vull dir, el català, l'italià tampoc. No hi ha cap òrgan consultiu que estigui per sobre del poder legislatiu. Bueno, aquest és un altre dels articles que vam declarar inconstitucional per bé d'aquells que van fer aquelles lleis. El president de la Generalitat, recordo que va dir, bueno, quan li van dir que el Consell de Garanties Estatutàries ha dit el contrari, que era inconstitucional. I va dir literalment, perquè em va estranyar molt, venint d'ell, no? Va dir, el Consell de Garanties Estatutàries és la poesia. Nosaltres som la realitat. I és veritat, és així. Però la poesia els deia que no es podia fer, el Consell. però aquest és un altre article que vam declarar inconstitucional. I després hi havia doncs, 5 articles en el que sí que declaràvem inconstitucionalitat, alguns dels quals estaven en altres estatuts d'autonomia que no havien estat recorreguts. Deslleialtat constitucional per no haver-lo recorregut, deslleialtat de qui va recórrer i no va recórrer els altres. Però nosaltres, a la nostra sentència, vam advertir aquesta resolució té efectes erga omnes, és a dir, front a tots i de tots. De manera que cap estatut d'autonomia d'Espanya, d'aquesta segona generació, ha pogut desenvolupar el seu ordenament jurídic, vull dir, com contrari. Tampoc ho ha pogut fer a Catalunya. O sigui que els ha afectat a tots.
A tots. Marcos.
Sí. La setmana passada va comparèixer al Parlament el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i va donar unes dades, jo trobo molt eloqüents, sobre els jutges que han demanat marxar de Catalunya. Crec que deia que eren 48 aquest any 2018 i eren 21 l'any 2017. A què atribueix aquest fenomen? I sobre això mateix, si és que Catalunya s'ha convertit en un lloc de risc per ser jutge.
No, la veritat és que no. És a dir, jo crec que aquestes manifestacions i totes aquestes qüestions, vull dir, estan una mica fora de lloc. La justícia ha de fer el que ha de fer i la gent l'ha d'acatar i l'ha d'acceptar. Aquí a Catalunya no sobra ningú i a Catalunya pot venir tothom, afortunadament. Afortunadament, vull dir, la ciutadania lluita per obrir les nostres fronteres. Afortunadament, el nostre poble ha estat sempre un poble solidari i desgraciadament comencen a haver-hi veus que estan en contra d'això. Ningú ha de sortir per obligació del seu país. Jo, si els jutges aquests no es troben a gust o volen passar en un altre àmbit, em sembla perfecte. Si se senten pressionats, doncs em sembla molt malament que se sentin pressionats. Però els que pressionen, jo li diré lisellanamente que estan delinquint. Estan atentat contra un dret fonamental de la persona, que és la llibertat d'establiment i la llibertat de moviment. I si jo em vull establir a Galícia, els si agradi als gallecs o no els si agradi, jo m'instal·lo a Galícia i ningú em ho pot qüestionar. I si ho vull fer a Alemanya o a França o a Portugal, exactament igual. I per tant, jo, català, mai prohibiria a ningú que es pogués establir en el nostre territori.
Llavors, en relació a aquest tema que li preguntava al Marcos, els escratxes o l'assetjament al jutge
Llarena...
El jutge Llarena i els seus judicials.
No em facin amb una altra qüestió, o sigui, a fer qüestions a les picades o d'això. Va dir, escolti'm, si amb una persona li assalten casa seva, li pinten la casa, li tiren un pot de pintura a sobre, va dir, doncs quin dret tenen de tirar una qüestió aquesta? Dir, jo és que puc agafar i tirar un pot de pintura a casa de vostè o a casa de l'altre o a casa de l'altre, no. Què faria? Doncs escolti'm, dir, em dirien que surt això i presentaria una denúncia davant dels jutjats.
Però hi ha qui pensa que això és llibertat d'expressió.
No, això no és llibertat d'expressió. La llibertat CDR d'expressió és el que estem fent vostè i jo.
CDR, les CUPs i alguns més.
Ens estem manifestant en llibertat d'expressió a l'un i l'altre i diem el que creiem. I el dia que jo no pugui dir el que jo crec, vull dir, aquell dia realment estaré, vull dir, advertit seriosament per la meva pròpia consciència, és dir, no, jo no puc no dir coses que siguin correctes. Si les dic incorrectes em trobaré doncs en la corresponent sanció, però si estic parlant, vull dir, des de la meva llibertat, no. Ara, una altra cosa és que si jo des de la meva llibertat doncs la insulto a vostè o a la seva família o als seus fills, aleshores jo ja estic cometent algo més greu que la llibertat d'expressió. Estic ofenent. I això és una altra qüestió. És que pot ser ofensa, i l'ofensa no té per què ser delicte, però sí que és una ofensa. Aleshores, també en tot això intervé l'educació i la moralitat de cadascú.
Hi ha un abús d'això de la llibertat d'expressió? I qualsevol cosa és llibertat d'expressió? Cuidat.
Això ens ho hem de preguntar a cadascú de nosaltres, a nosaltres mateixos.
La qüestió de...
És a dir, jo crec que
valors i educació,
tots sabem el que podem dir i el que no podem dir, tots sabem el que ofèn i el que no ofèn, i la veritat és el que més ofèn, per desgràcia. Però la veritat sí que s'ha de dir.
Un segon, Salvador, expliquem els no, publicitat no, expliquem als oients de la cadena COPE que tenia Andorra que esteu escoltant el Converses aquest dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona amb la Mercius Cañizares, el Marcos Pardeiro, el Germán González, Salvador Guillermo, el convidat d'avui el senyor Eugeni Gay, advocat i exvicepresident del Tribunal Constitucional. Estem parlant de moltíssimes coses amb una edició molt reduïda del Converses perquè tenim futbol, per tant, Salvador, amb esperit de síntesi, pregunta al senyor Gay.
Fins no fa gaire els indults eren una potestat del Consell de Ministres que ningú li negava cap límit. Fa dos o tres anys a proposta del ministre de Justícia es va fer un indult a una persona que va tindre una conducció amb la qual cosa va resultar un accident de trànsit, i el Tribunal Suprem, en aquest cas per una decisió del Consell de Ministres, va rebutjar l'indult, va dir que era arbitrari, que és molt diferent de discrecional.
Sí.
Vostè veu que aquesta lectura podria interpretar-se en altres àmbits?
Bueno, l'indult és realment discrecional del govern, perquè és d'alguna manera llevar, vull dir, una condemna, i per tant la condemna està ben posada, no és qüestionable, però el govern es reserva, a través de la llei, doncs la possibilitat de l'indult. Per tant, és discrecional. Hi ha gent que està molt en contra de l'indult, i que consideren que no ha de ser. Aquesta és una reforma important, la de l'indult, les amnisties, que es va produint a partir de finals del segle XVIII fins als nostres dies. La justícia ha d'anar acompanyada, doncs, d'alguna manera, d'altres virtuts, com poden ser, doncs, la caritat, per suposat, però molt per sobre, vull dir, de la misericòrdia, no? És el que d'alguna manera, doncs,
reivindica. Però la reinserció, que diríem, amb el segle XXI,
no? Que diu que, clar, que no hi ha, vull dir, reialesa més important, clar, que està aquell que senyeix el bàcul de la misericòrdia, no? Bueno, i dins d'aquest aspecte i tota la idea de la reinserció que introdueix César de Beccaria i després, vull dir, doncs, Rudolf Gehring i tota aquesta sèrie de doctrina penalista ha anat doncs ablandint les penes. Avui en dia, doncs, hi ha una lògica lluita contra la pena de mort, i us, home, s'hi han matat perquè no tal, bueno, perquè quien el hierro mata, hierro muere, estava a l'edat mitjana, però vull dir, no podem pagar la gent amb la mateixa moneda, El que passa és que hi ha algo atàvic en nosaltres, en què dius, qui la fa la paga, no? I escolta'm, si m'has fet això, jo puc fer-te això. No, aquest no és el camí per la convivència, Vull dir, tothom té dret al perdó i tothom té dret a la reinserció, per més escalofriant que sigui el seu crim, si no estàvem exactament abans del segle XVIII.
Hi ha algú que diu que ull per ull tindríem el món dels ganyos.
Sí, clar, segur. Qui no ha fet una culpa, o qui no ha actuat alguna vegada, inclús contra la seva pròpia consciència, que això ja és molt difícil, però hi ha gent que actua contra la seva pròpia consciència. Clar, viuen molt atormentats aquests.
Totalment. Germán, vinga.
Vostè, que és advocat i ha estat degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, què pensa de aquests lletrats que ara fan més de portaveus polítics que no de la seva funció jurídica?
Bueno, ara fa una... Ja no tinc, afortunadament, la funció disciplinària que tenen els degans, i jo, doncs, escolti'm, es tracta simplement de revisar quan jo era degà, doncs, el que era la norma i com es feia, ha canviat molt tot. Ara, abans teníem prohibit fer publicitat, ara es permet la publicitat. Jo crec que l'advocat ha d'estar a la seva actuació presidida per l'aferrissada defensa del seu client, aferrissada defensa del seu client, per la discreció i per la professionalitat. No es pot defensar de forma ferma amb una persona, va dir, fora d'aquests tres paràmetres, no?
Molt bé, res, tot just dos minuts per posar el punt final al programa d'aquest dissabte. Ja, ja ho sé, amics, amb aquesta cara, Maria Jesús, però és que ha passat el temps.
Sí, vinga, pregunta. No, ràpidament, tornant al tema de separació de poders, es critica molt el sistema d'elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial i també del Tribunal Constitucional. Això es podria canviar? És el sistema que ens hem donat i que és complicat canviar?
Aquest és un problema, vull dir, que es presenta a tot arreu. Miri, per exemple, els tribunals, els membres del Tribunal Constitucional americà, tots els nomenen el president de la República. Els del Tribunal Constitucional alemany els nomena en una part importantíssima el president de la República. A Itàlia, el president de la República i el Consejo del Poder Judicial. Cada país té una especificitat, però tots són nomenats. O sigui, una persona no n'és jutge, sinó que arriba jutge, doncs, a través de mèrits, de capacitat, de mil coses, no? I aquesta és una qüestió, doncs, que preocupa sempre, que és la imparcialitat del jutge i la independència del jutge. I, per tant, hi ha el delicte de prevaricació, si no es someten en això. Perquè no és una infracció, és un delicte.
Senyor Gai, un dels mantres últimament és que els jutges reben moltíssimes pressions. Això és cert? Vostè en va rebre en els seus temes que va estar al TC?
Jo li he de dir que els jutges no reben més pressió de les que rebem tots a la nostra vida. Bé, si, jo no
pressions
he
polítiques,
tingut... No, jo no he tingut pressions polítiques de part de cap polític, li dic sincerament. Vull dir, he rebut pressions, això sí, a través dels mitjans de comunicació, moltes vegades, vull dir, amb les seves opinions, en què diuen que la sentència és així, o que la sentència és així, o que tal, però d'això. I molts companys de vostès han estat molt enfadats amb mi perquè jo, mentre he estat magistrat del Tribunal Constitucional, vull dir, no vaig parlar absolutament mai amb cap periodista, no per desafecció amb una professió que estimo moltíssima i que una filla meva n'és, vull dir, sinó perquè estic obligat a dir el jurament que fan els jutges no de confidencialitat sinó de secret professional, com ho estem els advocats també. No podem explicar els assumptes que tenim ni el que està passant
alguns,
amb el nostre. No hauríem, clar.
Molt bé, doncs hi ha moltes més coses per preguntar, però el que no hi ha més temps, eh? Eugeni Gai, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a l'altra ocasió, eh? Gràcies també al Salvador Guillermo, Germán González, Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro. Tornarem com sempre dissabte que ve el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i bon pont pels que el tinguin, eh? Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.